coronavirus a Catalunya, que es consolida per sobre dels 330 punts. Els experts avisen, amb aquest panorama, que si no s'atura la progressió, podem estar al nivell de Madrid d'aquí a pocs dies. De fet, el govern català ja ha assegurat que, tot i que no s'està plantejant un confinament perimetral, cal no abaixar la guàrdia i avisa que hi haurà més mesures els propers dies perquè sembla que ens trobem en l'inici de la segona onada. Ho ha avisat d'aquesta manera la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que ha afegit que en cas que sigui necessari el govern no tindrà problema a demanar l'estat d'alarma, però ara, diu, no és aquesta la situació. A banda de la situació del coronavirus i dins d'aquesta problemàtica, les universitats suspendran les classes presencials a partir d'aquest dijous. Ho han consensuat les 12 universitats catalanes amb el govern per contribuir a contenir els contagis de coronavirus. Només estaran autoritzats a anar a cada centre els estudiants que hagin de fer pràctiques o activitat de recerca, mentre que la resta hauran de seguir el curs des de casa. I la nova llei que regula el teletreball a l'estat espanyol ja és una realitat. Aquest dimarts ha entrat en vigor la normativa que el govern de Pedro Sánchez havia aprovat el 22 de setembre. Perquè s'apliqui la llei, el teletreball ha de suposar com a mínim el 30% de la jornada, almenys durant 3 mesos. I l'editorial Claret acaba de publicar en català i en castellà el llibre Actualitat pastoral dels sínodes diocesans i concilis provincials, un treball elaborat pel cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe emèrit de Barcelona. Des de la seva experiència personal en el Concili Català i en el Govern Pastoral de Barcelona, explica el que són aquestes convocatòries sinodals de l'Església.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com. De l'11 al 14 de desembre, vine a viure les llums de Nadal de Praga amb el Club Més Amics, perquè et mereixes una escapada plena de llum i paisatges bonics. Et mereixes una entrada al Nadal per la Porta Gran. De l'11 al 14 de desembre, les llums de Nadal de Praga amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Vols perdonar i no saps com fer-ho? Necessites girafull i no ho aconsegueixes? A Suport, Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria de UIC Barcelona, t'ensenyem com pots fer-ho. Oferim intervencions individuals i grupals per ajudar-te a perdonar. Tarifes reduïdes. Informa-te'n sense compromís al 935-042-000 o a uic.es/suport.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 4 i 4 minuts i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez. Comandaments tècnics a Jordi Carretero. L'espanyol es va col·locar líder després de la victòria contra l'Alcorcón i la derrota de l'Sporting. Els de Vicente Moreno semblen agafar velocitat de creuer a la categoria i tornen a doblegar, i van tornar a doblegar un rival que no ho pot posar gens fàcil. Tots els jugadors semblen ja centrats després del tancament de mercat i imposant la seva superioritat sobre la gespa. Això acaba de començar, però recordem allò tan obvi de que la millor manera de començar és fer-ho bé. Diumenge un altre os a la categoria, el Rayo Vallecano, i dimecres partit. Que això no s'aturi, que volem pujar a la primera. Avui és dimarts i ampliarem la informació de Factoria Perica i entrevistarem a Gai, míster del filial. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tenemos hoy?
Buenas tardes. Principalmente la presentación de Álvaro Vadillo como nuevo jugador del Español.
El segundo que se presenta después de jugar, ¿no?
Sí, se ha dado ya. También sí. Esto en la pretemporada también sucedió, si no me falla la memoria, con Óscar Gil. Bueno, o con Miguelón, con uno de los dos. Bueno, en este caso incluso con partido oficial. Recordemos que la pasada semana la presentación de Álvaro Vadillo se pospuso por el caso de coronavirus, que finalmente fue de Adrián Barba. Así que ha tenido lugar en la mañana de hoy, sin José María Durán, sin Rufete, únicamente el futbolista, y pues en realidad una rueda de prensa al uso, ¿no? Como sería de declaraciones de cualquier jugador entre semana, ¿no? Una presentación, como suele ser habitual, pues esto, con el director general del Español y el director deportivo.
Mm-hmm. Muy bien, ¿y qué ha respondido?
Sí, escuchábamos a Vadillo y vamos a ver lo que ha dicho, ¿no? Vamos a ver lo más importante. En primer lugar, se le preguntaba a Vadillo sobre por qué eligió el Español y la relación personal que tiene con Raúl de Tomás.
Bueno, que estuviera Rulo también es un plus a la hora de integrarme, de tener confianza con alguien ya del vestuario que me ayude un poco. Pero la realidad es que esta pretemporada viví una situación difícil y inexplicable por mi parte, en cuanto veía cómo estaban sucediendo las cosas en Vigo, hablé con mi agente para buscar una solución, salió la opción de Español y no me lo pensé en ningún momento. Yo lo que quiero al final es jugar, poder demostrar mi fútbol, sea donde sea donde, en la categoría que sea, yo lo que quiero es demostrar que soy válido y sobre todo poder jugar y disfrutar.
Recordemos que Álvaro Vadillo está en el Español cedido por el Celta hasta final de temporada y que existe una opción de compra que podría llegar hasta los 2 millones en función de si el Español logra el ascenso o no y también del número de partidos que juegue Vadillo con la camiseta blanquiazul. Y también me quedo con otra parte de la respuesta que le llama Rulo a Raúl de Tomás. No sé si a partir de ahora consideras, José, que debemos llamar Rulo a de Tomás.
No sé, él es el que ha impuesto lo de RDT, pero desde luego que creo que se nos va a pegar al final.
Yo voy a continuar llamándole Raúl de Tomás o RDT, no vaya a ser que le moleste, hermano, y tengamos un problema. En fin, lo siguiente que decía Vadillo era, se le preguntaba sobre su condición de talismán o no, en cuanto a que ha logrado el ascenso con la Sociedad Deportiva Huesca y con el Granada, de segunda a primera, sobre si se considera pues el jugador de la suerte, o como lo queramos llamar.
Bueno, el talismán evidentemente no, porque esto es un juego de equipo, ¿no? Aquí perdemos todos y ganamos todos, ascendemos todos en este caso. Sí que hay mimbres por la calidad de los jugadores, por la calidad de la plantilla, que son jugadores extraordinarios, pero si tengo que rescatar algo de los tres ascensos que he tenido y que había en común, la humildad y sobre todo la tranquilidad, ¿no? Porque sabemos que es una competición bastante larga, bastante complicada. Lo dije el otro día, sabemos de sobra la camiseta que representamos, pero también sabemos que es una categoría complicada y larga y hay que tener los pies en el suelo.
Y el Betis, me dejaba el Betis en esos ascensos también. Entonces, Vadillo conoce perfectamente lo que es subir de segunda a primera y le preguntábamos, ¿qué es lo más importante en esta categoría de plata?
Lo que saqué en común de los tres ascensos fue fue la humildad y el respeto a la categoría, ¿no? En Betis también éramos claros candidatos al ascenso y tuvimos un arranque un poco regular, y yo creo que fue un poco por falta del respeto y a la categoría, ¿no? Pero bueno, aquí desde que he llegado, tanto el cuerpo técnico como la plantilla sabemos perfectamente dónde estamos en la realidad. Estamos en segunda división y estamos trabajando y sabiendo lo que conlleva la segunda división para volver a la máxima categoría. Pero lo dije ya el otro día, me gusta ser muy, muy cauto en esta competición porque, ya te digo, es bastante larga y bastante complicada y tengo la experiencia que en cuanto sacas un poco de pecho cualquiera te da una hostia.
Contundente, contundente.
Muy gráfico.
Y es la verdad. Sea como sea, el Español es líder de segunda, por cierto, lo comentamos, no lo habíamos dicho todavía, 13 puntos de 15 posibles después de ese triunfo frente al Alcorcón y el pinchazo del Sporting de Gijón de David Gallego frente al Oviedo. Así que el entorno es muy optimista respecto a las opciones de ascenso. Hay quien considera que vamos a subir en febrero o en marzo. Bueno, ya veremos. Esto es lo que piensa Álvaro Vadillo al respecto.
Bueno, yo creo que somos, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, somos lo suficientemente profesional para que el entorno, sea positivo o negativo, no nos afecte. Sabemos, me reitero, pero es que quiero ser claro, sabemos la camiseta que llevamos y representamos. Pero te pongo un ejemplo, la temporada que yo haciendo con el Granada, el Málaga es un recién descendido y hace 5 de 5 las primeras jornadas, luego no acaba subiendo, o sea, es un claro ejemplo de que esto es como empieza, que es bastante empezar como empezar, con los pies en el suelo, con humildad, sabiendo quiénes somos y sobre todo respetando la categoría.
Sí, yo coincido aquí, yo creo que aquí coincidirás, ¿no, José, con Álvaro?
Sí, sí, desde luego siempre está bien tener los pies en el suelo.
Hemos empezado muy bien, todo apunta a que el Español tiene que estar en esa lucha, pero a la vez esto es muy largo, así que ya veremos qué.
Pero también hay que entender que la afición tiene las campanas al vuelo después de donde venimos. A ver a tu equipo que 5 jornadas sin perder, portería cero, pues te sube la adrenalina, no puedes evitar.
No, desde luego que sí, después de la temporada que, lo que decías, de la que venimos el curso pasado. Y uno de los que ayudará en este intento de lograr el ascenso a primera será Nico Melamed, futbolista que ahora está en boca de todos, en boca de todo el españolismo, que quieras o no, pues genera mucha ilusión en el seno del conjunto perico. Y se le preguntaba también a Álvaro Vadillo sobre él, sobre qué mensaje le enviaría al que ahora es su compañero.
Bueno, Nico va a necesitar ayuda como cualquier joven, pero lo poco que lo conozco en el poco tiempo que llevo aquí, creo que va a necesitar menos de la necesaria, porque se le ve un chico muy, muy centrado, muy, muy, muy humilde, con las cosas bastante claras. Sí que es verdad que mi consejo a él particularmente sería que se aislara un poco de todo el ruido que hay fuera, con un chico de la casa que tiene unas condiciones tremendas, y que se dedicara pues a disfrutar, a hacer lo que viene haciendo años anteriores en categorías inferiores, y que disfrute del momento y de estar en el primer equipo del Español.
Muy bien, Javi, permíteme una maldad, pero sin ninguna connotación peyorativa, y ni mucho menos, ¿no? ¿El timbre y el acento no te recuerda a alguien?
¿Cómo, perdón?
¿El timbre de voz y el acento no te recuerda a alguien?
Totalmente. Podría, si te dicen que es Javi López el que está hablando, pues te lo crees, ¿verdad?
Coincidimos.
Obviamente tiene acento andaluz, e incluso te diría que el timbre de
voz. El timbre de voz, es que es muy, muy, muy parecido. Un par de consejos y seguimos.
Mont Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs? L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Y aunque la victoria fue el sábado y parece que haya una eternidad por cómo pasan los días, hagamos un pequeño análisis. ¿Qué te pareció? ¿Qué destacarías de la victoria contra el Alcorcón, que tampoco lo puso fácil?
No, bueno, yo destacaría que fue el partido que esperábamos, ¿no? Que creo que si miramos atrás y vemos lo que habíamos comentado en la previa, el guión se cumplió bastante en cuanto a lo que habíamos estimado. Se decidió en una genialidad de Raúl de Tomás. Pero es cierto que, bueno, que en todo momento, yo no sé tú, pero yo estuve bastante tranquilo en cuanto a que consideraba que estaba más cerca el triunfo del Español que la derrota, sin duda, ¿no? Sí que es verdad que se te podía haber complicado y no haber pasado del 0-0, pero también que el Alcorcón, lo veníamos destacando en la previa, uno de los equipos, creo, más incómodos de esta segunda división. Te diría que, después de haber visto estas 5 jornadas, en cuanto a incómodos, ¿eh? No en cuanto a mejores equipos o en cuanto a mayor nivel. En cuanto a incómodos, creo que Alcorcón y Fuenlabrada es de lo peor que te puedes encontrar. En cuanto a lo conscientes que son de sus limitaciones y lo difícil que se lo ponen en ese sentido al rival. Es curioso que el entrenador Mere Hermoso había estado anteriormente en Fuenlabrada y ahora en Alcorcón. Un gran técnico, por cierto. Y bueno, vimos un sistema dinámico, ¿no?, en el Alcorcón, muy incómodo, ahí entre el 4-4-2 y el 3-5-2, como comentábamos con José Carlos Ramírez, entre esa posición de tercer central y de lateral izquierdo, y al final jugó Sosa y no Carlos Beibis, una versión un poquito más ofensiva, pero que no lo fue. Sosa más bien cerraba y estaba pendiente de las subidas de Miguelón. Creo que viene el Español llevando la iniciativa desde el inicio en el juego, siendo consciente de que tenía que hacerlo, siendo también paciente de que ese era el camino para vencer.
No sé a ti, pero a mí me da la sensación de que de los partidos que hemos visto es... Javi, ¿me oyes?
Sí.
Digo que de los partidos que hemos visto, creo que el Español jugó con más cabeza, o sea, más sentado en el terreno de juego y realmente más dominador, aunque evidentemente hubo que abrir la lata, ¿no?
Sí, 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 yo también coincido. Creo que, bueno, a excepción obviamente del partido frente al Albacete,
sí.
La lata se abrió muy pronto y entonces eso cambió del encuentro. Pero sí, fue un partido en el que quizá el Español pues tuvo esa pausa, ¿no?, que de la que fue consciente de que en algún momento tenía que llegar el gol. Y ya te digo, se decidió todo, para mí una genialidad pura de Raúl de Tomás, que demostró en esa jugada pues que tiene lo que otros jugadores no tienen y que es un futbolista de los que, te guste o no personalmente, o como lo queramos llamar, pues te marca la diferencia. Yo me quedo con el detalle en la no celebración, tampoco es una celebración del gol, ¿no?, pero en cómo da la sensación que es, bueno, pues es un delantero, su trabajo es hacer goles, mete el gol y dice, okay, trabajo conseguido y punto, ¿no? El Español rozó el 70% de la posesión de balón, pero en disparos a puerta no estuvo tan distanciado del Alcorcón, 13-8. Nos costó ahí un poquito, nos costó generar quizá más acciones en el área rival, pero bueno, creo que más mérito del Alcorcón que de mérito del Español.
Muy bien, destacas a Raúl de Tomás, pero me parece que no fue el más destacado para nuestros oyentes, porque vamos a saber quién era el mejor. Escuchemos la sintonía. The best, el mejor, que para aquí, bueno, para nuestros oyentes, ¿quién fue?
Bueno, para nuestros oyentes, Sergi Arde, 47% de los votos.
Muy bien. El mejor que lo patrocina Grupo Ferran. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Más de 45 años de experiencia inmobiliaria le aseguran el éxito a la hora de vender, comprar o alquilar un local. El Grupo Ferran son especialistas en locales comerciales, oficinas, logística, suelo, instalaciones hoteleras, equipamiento residencial y gestión patrimonial. Grupo Ferran es una consultora inmobiliaria. Para contactar, llame al 93-648-00 o visite su web en ferran.es. No lo dude, llame de parte de Montpellícula. Atenderán como se merece. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-600-4800. Llámeles. Muy bien, pues si te parece, nos vamos directamente a la factoría.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
I bona tarda, Dani Solsona, que tenim aquí.
Tarda.
Tant tu també et va semblar d'Arde el millor del partit?
Sí, ja comencem així.
Comencem només amb això.
Bueno, avui estem tranquils. Em va semblar un dels millors, sí.
Molt bé, doncs bueno, estem en temps de la Factoria, recordar el resultat. Bueno, el femenino volvió a ganar después de casi un año en Liga. Ya sabéis, Madrid, fútbol femenino 0, Español 1, que en fin, devuelve la confianza en el filial y sobre todo será un chute de moral para las chicas que ya lo merecían después de la temporada tan dura y bueno, y triste para todos de la temporada pasada. Y el que jugó también su último partido amistoso de pretemporada es el Español B, que visitó al Lleida y ganó 1-2 y no le fue fácil. Tuvo que haber remontada, goles de Iván Gil y Max. Y precisamente tenemos con nosotros al míster del filial, a José Aurelio Gay. Buenas tardes, José Aurelio.
Buenas tardes, un saludo a todos.
¿Cómo estamos? Segunda temporada, bueno, imagino que el final abrupto de la temporada pasada le debió dejar un regusto amargo por cómo iba el equipo, ¿no? Que parecía que se recuperaba y iba lanzado al playoff.
Sí, muy amargo, la verdad es que no me gustó nada esa decisión final que tuvieron y la forma de finalizar la temporada. No me pareció nada justo, como a muchos de los entrenadores del mismo grupo, pero bueno, hay que acatarlo. Pero nos cogió en un momento de que el equipo había vuelto, habíamos tenido un bache de 3 o 4 jornadas sin ganar, con alguna derrota y algún empate, y después de jugar contra el Sabadell, levantarle el marcador, ganarle 4-2, el equipo había vuelto, como digo, y éramos el equipo que tenía el mejor calendario siempre sobre el papel. Evidentemente teníamos que jugar en los 10 partidos con los 8 últimos. Y creemos que el equipo se iba a meter en play-off, ¿no? Estábamos convencidos.
Todos teníamos esa sensación. Bueno, y ya pensando en esta temporada, ¿cómo ha llevado este parón tan largo hasta la vuelta, por lo menos, de los amistosos?
Bueno, pues con mucha paciencia. Y la verdad que a nosotros nos ha venido bien porque hemos hecho un equipo mucho más joven que el año anterior. Vamos a intentar jugar con jugadores bastante más jóvenes. El equipo se ha reformado por completo, solo quedan 4 jugadores, 5 creo, de la temporada anterior. Todos los demás son gente mucho más joven y hemos necesitado una pretemporada muy larga. De hecho, ha sido la más larga que yo he hecho en mi vida deportiva y son muchos años ya. Nos ha dado tiempo a jugar muchos partidos, 10 concretamente, y yo creo que nos ha venido muy bien porque hemos estado mucho tiempo parados.
Y bueno, al final, la temporada pasada, el primer equipo bajó. ¿Cómo le ha afectado el descenso?
Bueno, a nosotros, no, más allá del aspecto, lógicamente, de cariño al club y sentimental, no nos ha afectado. De hecho, yo creo que los chicos sienten ahora mismo al primer equipo mucho más cerca, incluso que el año pasado, para dar el salto, lo cual los motiva muchísimo. Y lo que sí esperamos es que el primer equipo vuelva al sitio que se merece, que es la primera división.
Bueno, como comentaba, vemos que ha habido un cambio de estrategia en cuanto al filial Perico, que se ha rejuvenecido. ¿Ha participado usted en la reconfiguración del equipo?
Sí, claro. Lógicamente, todos los técnicos o coordinadores te piden opinión, te tienes que hacer informes con los jugadores que se han ido y los que se han quedado, con los que vienen o con los que venían del juvenil A, que ya están aquí, y además de algún otro más joven aún, del juvenil B. Tenemos dos jugadores con 16 años, uno con 17, dos con 18. Yo creo que vamos a ser el equipo más joven de segunda división B, si no el que más, estaremos entre los tres más jóvenes. Y bueno, yo creo que es una buena medida, una medida muy valiente, y que creemos que con el talento que tienen podemos competir. Habrá momentos que lo pasemos mal, evidentemente, y que tengamos dificultades por esa falta de experiencia en algunos contextos, en algunos campos difíciles, pero en líneas generales tenemos el talento suficiente para competir con cualquier rival.
Porque sabemos que se ha creado este grupo élite, ¿no?, que digamos se lleva primer equipo, filial y juvenil de forma conjunta, o se chequea, por decirlo de alguna manera. ¿Usted está integrado en ese grupo con la dirección deportiva o simplemente, como dice, hace los informes, es consultado?
No, estamos integrados los tres equipos. De hecho, hay reuniones entre los entrenadores. Y bueno, pues haciendo de soporte con el primer equipo, pues como ha sido siempre, ¿no? El filial es el equipo que está ahí dispuesto, pues mañana, por ejemplo, volvando a jugadores a entrenar con el primer equipo, hay otros cuatro con ellos ahora mismo, nutriendo al primer equipo de las necesidades logísticas en cuanto a jugadores se refiere.
Aunque es pronto para hacer una valoración, ¿a bote pronto cree que tiene mejor equipo o peor que el año pasado?
No, distinto, completamente distinto. El año pasado teníamos 4 o 5 jugadores que autogestionaban el vestuario por su madurez, por su sensibilidad con el club, llevaban muchos años aquí, y luego otro grupo de buenos jugadores y con talento también, y este año es diferente. Tenemos talento, pero talento muy joven, que esperamos acelerar su maduración en esta temporada.
Es lo que veníamos hablando, ¿no? Es como si han cambiado los objetivos o este año todavía prima más el hecho de preparar a los jóvenes valores, ¿no?
Sí, la formación por encima de todo, para que como decía, aceleremos esa maduración del jugador. Y lo que sí es cierto, que aunque estamos hablando de formación, que algunos son muy jóvenes, tenemos la exigencia de quedar lo más arriba posible con esto.
Aquí veníamos comentando precisamente eso, ¿no?, que el paso es más corto entre segunda B y segunda, y este año va a haber mucho más protagonismo para la cantera, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que estamos más cerca, y yo creo que eso es un estímulo muy grande para todos nuestros jugadores, y deben salir en el filial motivadísimos en cada partido, pues porque el primer equipo está más cerca que nunca.
Sabemos que la segunda B es una categoría muy difícil y se ha quedado un poco sin pólvora, ¿no? Porque, bueno, se no puedo contar ni con Campu, Moja, Nico, Covinsoni, pero parece que otros han cogido el testigo y han llegado tres atacantes con mucha proyección. ¿Está tranquilo en esa posición?
Sí, muy tranquilo. Es una de las posiciones en las que vamos a estar más fuerte. No sé si tendremos acierto, ¿no?, pero de principio sí que vamos a estar fuertes, porque tenemos a Becerra, que dentro de su juventud, que tiene 22 años, es el jugador más veterano del equipo, con Alex Salto, y está ahí arriba. Y luego tenemos a Max y Julián Maicas, que son jugadores o han sido determinantes en estos últimos 2 años entre el juvenil B y el juvenil A, se han hinchado a meter goles. Además, nos queda del año pasado Ferran Juglà, que hizo 7 goles en 28 partidos. Yo creo que el tema del gol está asegurado. Ahora hay que generar ocasiones para que estos jugadores puedan convertirlas.
El domingo se estrenan contra el Prat, otro rival de la categoría al que ya goleó hace un par de semanas en la Nijal. ¿Podemos apostar por la victoria?
Hombre, yo sí, yo voy a apostar por la victoria, pero lo que sí que tengo claro es que va a ser un partido totalmente diferente. No va a tener nada que ver con el de pretemporada, porque cuando están los puntos por medio, todo cambia. La intensidad aumenta, el estrés en el jugador aumenta también, y yo creo que va a haber menos diferencia en el partido de liga, seguramente.
una Danny Halke en la que en principio se contará con público, aunque con un aforo reducido. Imagino que es una buena noticia para los pericos y también para el equipo, ¿no?
Sí, ojalá que la gente poquito a poco pueda volver a los terrenos de juego. Son muchos meses sin que puedan estar en el campo animando al equipo y siempre, lógicamente, cumpliendo las medidas sanitarias.
Pues nada, desde aquí desecharle mucha suerte, mister. Ya sabe que desde Monperico seguiremos la evolución del filial de toda la cantera y ya sabe que en nosotros tiene un apoyo más.
Muchas gracias, muy amable.
Perfecto, buenas tardes.
Un saludo, Dios.
Venga para la tertulia.
Monperico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca al español.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social... És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous... Àngels, com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Doctor Gutiérrez. ¿Cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil Liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil Liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Tribuna Universitària, un nou programa de ràdio dedicat exclusivament al món universitari de tota Catalunya. Tots els dimarts a 6:15 de la tarda. Us esperem.
Ràdio Estel. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. La sobretaula.
Nos passem l'últim anunci i esperem el pròxim convidat.
Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns.
Ja som tots per començar la tertúlia. Bona tarda, Nacho.
Bona tarda.
Bueno, Dani, comentàvem que Darder va ser un dels millors. És que s'ha despertat de cop o també perquè va jugar en una posició que potser se'n llueix més?
Això de les posicions ja a mi ja em comença a...
Ja sé que t'agrada. Ja.
Fer riure. No, sí, perquè, clar, Melendo, és que no juga a la seva posició. Darder, és que no juga a la seva posició. Doncs juguen on han de jugar i els posa l'entrenador. No hi ha un altre. Que va estar bé, sí. Que va jugar en llibertat, també. Que té... sap que la responsabilitat, entre cometes, si es perd la pilota i hi ha dos pivots per darrere d'ell que fan feina i els quatre defensors, també, això et dona tranquil·litat. Sí, que estava al lloc on el reclamaven els moments puntuals del partit, és a dir, no es treu bé la pilota, ell va ajudar el doble pivot. Quan ja es treu bé, doncs es posa de mitja punta. Té arribada, té bon cacau de fora l'àrea, el que passa que m'estranya que no marqui més gols, perquè té bon cacau. Sí, va ser dels millors jugadors del partit, evidentment.
És que potser a Nacho amb ell se li veu més, perquè els partits passats és que semblava que no hi era el camp, no?
Sí, jo dels que ets el sonar, afegiria el que para tots els contraatacs i comença a donar voltes i tira la pilota al final cap enrere, també. Jo crec que és un dels grans problemes que té, que li costa el anar cap a porteria. No sé si us doneu compte que crec que va ser amb el partit del Sabadell un contraatac claríssim de l'Espanyol, el para, fa dues voltes i la pilota acaba a Diego. I aquest també és un dels grans problemes. Sí que és veritat que aquest partit es va veure... Però sí, jo no he sigut futbolista, això jo crec que és més de futbolista, però sempre he pensat el mateix quan em diuen no, és que aquest jugador no està jugant exactament a la seva posició, això que parlàvem. Un davanter, quan està sol davant de porta, què té a veure? Si l'hagin posat una mica més a l'esquerra o a la dreta, si al final... Si és golejador, és golejador. I si un tio, per més que no sigui a la seva posició, no sap passar la pilota... a un metro i mig, com hem vist molts jugadors al centre del camp de l'Espanyol que no sabien passar la pilota, és igual que t'hagin fotut a una banda o no a una banda. El passe és el passe, i està a un metro i mig. Ara, després és veritat que pots rendir més a una banda o a l'altra, però hi ha coses que són bàsiques i a determinades edats ja crec
potser,
que...
Potser nosaltres també ens ho mirem una mica com a espectadors d'una gran pel·lícula, i amb ell sembla que és un drama que ha tingut un resultat positiu, perquè es venia, bueno, semblava que era el que encara arrossegava tot el tema del descens, els primers partits de la pretemporada, fins que va marcar aquell gol, que ell mateix va aixecar el cap, com diem, per fi metet de sobre una llosa, no? I tots pensàvem, bueno, igual és també pel tema del mercat. La qüestió és que el partit d'ahir no té res a veure amb els anteriors, de l'ahir de dissabte.
Ni els jugadors semblaran els mateixos de la temporada passada. La majoria, o quasi tots, si això segueix aquesta evolució i aquest ritme, evidentment que si tu vas a dalt, els jugadors estan millor, sembla que estan millor i estan millor, però clar, fer la comparativa amb la temporada passada no es pot fer. Jo no la puc fer. Per què? Primer, perquè estem a segona. Clar, els rivals ja no són els mateixos. La primera és una altra cosa, i és la segona. Que l'equip està millor, doncs ara veiem que Calero està... i és veritat, està tal. Cabrera sembla que ara no estigui tan bé, però bueno, està bé. I a l'ara Pedrosa ja va, i a l'altre també, i a l'altre xuta, i a l'altre remata. Ara tots semblen millors. És el seu nivell. Són al nivell... Sí, sí, vale, però clar, torno a repetir, i no és que ningú busqui tres peus al gat amb el que estic dient. Estem jugant a segona.
És que és molt important. És que,
no, però és no, que
és bàsic...
Que interpretin, que, no, interpretin, no, que dic, no, aquests jugadors a lo millor són bons per segona, però per primera no.
És la meva teoria de la Mailand. Jo arribo a un punt, anava fins que vaig arribar a la Mailand i jugava, i a vegades fotia bons partits. Clar, tu vas baixant el nivell, conyo, hi ha un moment en el qual dius, hòstia, sóc quasi el millor futbolista d'aquí, però a la Mailand, clar, a la Mailand i determinats dies. Després de venir a nosaltres era millor, i això és una mica el mateix. Clar, si tu vas baixant el nivell, és que el preocupant seria que jugadors de l'Espanyol, veient les altres plantilles, no destaquessin. Jo crec que la diferència és tan abismal, en tots els sentits, jugador per jugador, que és normal que hi hagin jugadors, és que a mi em preocuparia que no hi hagi, que Darder no despertés a segona divisió, que hi ha jugadors que tenen que despertar sí o sí a segona divisió. És que si ja no desperten a segona divisió, llavors sí que potser ja estan més a prop de la retirada que de seguir jugant. Sí,
inclús per ells mateixos, no? De totes maneres, o sigui, veient l'evolució dels 5 partits que portem, crec que el de dissabte va ser potser el més complet de l'equip. Va sentir que es veu, jo vaig veure com a mínim, els vaig veure més assentats al camp, no sé què et sembla a tu, Dani, si va ser un mes o què.
Assentats?
Assentats, en el sentit.
A veure, que l'equip és millor que el... A veure, no ha de saber greu dir les coses. Vull dir, a l'Espanyol, la segona és el Madrid o el Barça, de primera. I el Madrid i el Barça, a primera, perden partits. I contra la millor contra equips de, jo què sé, l'Eibar o equips d'aquests de mitja classificació en avall, i perden partits. Però al final queden primer o segon. Al final queden primer o segon. No hi ha més, a no ser que... Bueno, primer o segon. No sé si el Madrid, el Barça, el que sigui, però queden ahí. I perden partits i empaten partits, perquè dies dolents en té tothom. Nosaltres tenim la millor plantilla. I llarga. La millor i llarga. A partir d'aquí, dominaràs més, no dominaràs tant, a la millor aquell partit dius, home, doncs no hem sigut tan superiors a l'Alcorcón o al Mallorca, o el que sigui. El que passa que tenim porteria zero, però tu tens els jugadors que tens i saps que arribant tres vegades, tres, marques un. Un dia marcarà aquest, el Raül, l'altre dia marcarà el Volei, que ara no les enxufa, doncs algun dia marcarà, un altre dia marcarà el Vadillo si juga o el que sigui, o el Melamed o el que sigui. Vull dir, en aquest aspecte jo no en tinc cap de dubte. Perdarem partits? Sí. Escolta, hi ha 42 partits. Perdarem 30 punts? 30? Sembla difícil veure-ho ara. Dir, hòstia, qui ens pot guanyar ara? Com a molt empatarem. Una altra cosa està per veure, a veure el dia que un equip que està tancat, com podia ser l'Alcorcón, o podia ser un altre equip, que t'arriba una vegada...
El Sabadell va tindre dos en un moment determinat i podria haver-se...
I si et marca un gol, a veure quina és la reacció de l'equip amb un resultat advers, que encara no ho hem vist. Vale? Però de moment, jo no pateixo. No pateixo, de veritat, ho dic en sèrio, hi ha qui patirà 0-0, aviam si no marcarem, però és que jo crec que tard o d'hora és que els partits se'ls hi fan llargs amb els altres.
Jo l'altre dia ho posava, deia que els partits a segona divisió em semblen fàcils, el que guanyar és difícil, perquè al final se't tiren enrere, és un altre futbol, tens que situar...
El... Més fàcil,
exacte, jo crec que et donen, et regalen l'empat, que al final és el que dèiem, el que nosaltres fem quan et ve un Madrid o un Barça, que si els empates ja és un resultat, ja és un bon resultat. Molts equips venen i diuen, bueno, anem a l'empat, si sona la flauta amb un atac ja anirà bé, però en principi van a l'empat, i jo crec que per això crec que el partit en general serà difícil perdre, perquè és difícil perdre, té que ser això, un partit que et tirin dos vegades i te la marquin, però guanyar s'està complicant. Però bueno, jo crec que també era previsible, que tampoc es anava a guanyar tots els partits. Jo crec que es guanyarà el dia que tinguem fàcil, el dia que tinguem sort, que també li passa a Madrid i Barça, el dia que tinguem sort i els primers 15 minuts marquem. El dia que obrim la llauna d'hora, doncs llavors segurament el partit tot serà més fàcil, perquè l'altre equip també tindrà que proposar més, s'obriran més espais i tindrem més possibilitats. Però tots els partits que siguin així, aquests que va passant el temps i no acaben marcant, tots acabarem, doncs això, amb un toc de qualitat els últims 20 minuts, rascant... Però tornem a lo mateix. És lo mateix que et fa Benzema, o et fa Messi, o et fa l'altre, que sempre acaben guanyant el partit pel detall, per la petita jugada. Bueno, pues, tenim gana així.
I al final va determinar Raúl de Tomàs que per fi va tornar a jugar de titular. ja està totalment centrat on estava, no? On, on hauria estar.
Jo, a veure, jo el veig igual que fa un mes. El mateix posat, el mateix tarannà, una altra cosa és que marqui, perquè aquí ja tenim la gran facilitat, molta gent, de que quan marca un gol un, el que sigui, doncs en base al gol que ha marcat, fem l'anàlisi. Hòstia, aquest tio ha marcat gol, ha sigut el millor del partit. Com el millor del partit? No, el millor del partit, a vegades sí, a vegades no. Ell té un tarannà que sembla ara que no participi tant. També, a lo millor, pensa per què haig de participar tant si ja tenim més la pilota que l'any passat. No sóc tan necessari anar enrere. I sí, si em quedo més endavant, igual m'arriben 3 o 4 pilotes i marco. Que té una qualitat per sobre de molts jugadors, això ja ho sabem. Això ja ho sabem. El que va fer, dius, hòstia, el que va fer! A mi no m'estranya. Per què? Perquè sé que ho pot fer. Sé que ho pot fer. Ara, que marcarà, si no passa res, 20 i tants gols? Jo estic convençut.
Però està clar que pel seu tarannà sempre serà protagonista. Sempre passarà alguna cosa, sempre crearà polèmica. Si celebra, perquè celebra. Si no celebra, perquè no celebra, no?
Bueno, ja ho vas veure, què va ser el dia de l'Oviedo, no? Que la gent al minut 3 l'estava insultant a mort i al minut... quan va marcar els dos gols, després era un geni, però al final, jo crec que és així. Això ja ho hem parlat diverses vegades aquí. La qualitat, jo crec que no es discuteix, jo crec que té una gran qualitat. Una altra cosa és per què no sempre demostra aquesta gran qualitat, i sobretot perquè a vegades se li veu una certa desídia, no? Jo crec que és el gran problema, i per lo que és a l'Espanyol, sincerament. Crec que és un jugador per qualitat de nivell... València, Atlètic de Madrid, posa-li el nom que tu vulguis, Anglaterra, tal... Jo crec que és un jugador de qualitat, i si ha estat al Rayo a una lliga menor com la portuguesa, no ha triomfat i ens l'ha mig, diguem, mig regalat per la qualitat que té, doncs possiblement és per aquest punt, no sé, digue-li d'intensitat, de ganes o... algú té que fa que no pugui donar aquest salt a un club més important, i ho veiem cada dia, perquè és el que t'he dit, el de l'altre dia és un gol de molt bon jugador, però ho fa com el dia de l'Atlètic de Madrid, que et fa quatre jugades, et quedes amb la boca oberta i després apareixen tres partits que no està, que no se'l veu, i bueno, esperem que això, que l'haver acabat el mercat, que saber que ja sí o sí es tindrà que quedar aquí com a mínim fins gener, ell sí, conscient que precisament si fa moltes coses així, possiblement lograrà el seu objectiu de tornar a primera o d'anar a un club, diguéssim, pues d'Europa una mica més important. Aquí està el seu repte.
Comentaves tu, feies la comparativa que sempre es fa, que som el Barça-Madrid de segona.
No, jo no sé si sempre es fa, jo és la primera vegada que ho dic. Bueno.
Aquí s'ha dit més una vegada pel tema, sobretot, de pressupost, diferència i tal, però jo sempre que faig un plantejament de, bueno, si anem tant entre cometes, perquè acabem de començar, que tothom entengui com ho plantejo. Si anem sobrats per la categoria, perquè tenim jugadors, tenim banqueta, hauríem de fer un bon paper a la Copa, no? O ens hem d'oblidar completament perquè l'únic objectiu ha de ser tornar a primera.
Home, no. Per què hem de deixar la Copa? No, és que no entenc. Per què?
No, per què? Sí.
Perquè estem a segona? Home, no fotis. La Copa s'ha de jugar. Escolta, el no sé quin equip és, si l'Sporting, que està a dalt, que no sé què, té 17 jugadors i 7 o 8 del filial. Nosaltres tenim nosaltres, a part dels 11 que juguen, en tenim per fer 6 i 7 canvis. Escolta, era el que et vaig a dir. Els darrers 3 partits s'han fet 5 canvis cada partit. I no ha jugat ni un minut Melendo.
Ha escalfat bastant.
Bueno, és igual si ha escalfat. Però vull dir que si tu fas 5 canvis i a sobre encara tens Melendo i no sé qui més... que ara no tinc... Però a Melendo me'n recordo, evidentment, perquè ha jugat els dos primers i després ha passat de llocs. Dius, home, tenim un planter... Escolta, no ens hem d'amagar ni hem de... Sí, els peus a terra, sí, ja ho sabem. És que això és molt llarg, ja ho sabem, 42 partits. També ho sabem, i ho sabem tots. Però veient el que veiem i veient els altres equips, a mi, de la mateixa manera que et deia l'any passat el que et deia, el mes de gener, t'ho deia. a mi se'm fa difícil que aquest any l'equip no quedi a dalt, eh? Se'm fa difícil. Que pot passar qualsevol cosa, sí. Que pots anar al camp del Mirandés i ha tronat, i ha diluviat, i el camp està enfangat, i comencen a d'allòs i no guanyes. Pot ser. O al camp del Lugo, o al camp de l'Alcorcón, quan tornis, o el que sigui, clar, que perdràs partits. Home, si no perds cap partit, seria una altra cosa. I els demés que hi ha del segon en avall, ara... Tots els resultats són una mica... Ara guanyes, ara perds, sí, l'Sporting va guanyar, però ara ha anat allà i ha perdut, el Fuenlabrada, que semblava que no sé què, al final empata i tal. Vull dir, l'any passat va pujar al Cádiz, no?, i a l'Osca, quan, amb 70 punts? 70, que has de guanyar 26 partits, o 27, no sé quants. Vull dir... No guanyaràs la meitat de partits? Hòstia, no fotis.
No, i això que deies de la Copa, si és que al final tenim el pressupost més alt que 9 equips de primera divisió. Amb la qual cosa, dius, no podem aspirar... O sigui, a vegades sempre surt un equip de segona, que és un equipet, un Alcorcón, un Numancia, un... Sempre
Mirandés,
un tal, que es va eliminar una vegada i va tornar-ho a fer. I nosaltres, amb el pressupost més alt que 9 equips de primera, tenim que borrar-nos a la Copa? Siguem realistes, tampoc la intensitat de segona és tan gran com perquè no puguem jugar 4 partits un dimecres.
Pues pots estar segur que
és que ja... tornem a lo mateix, sempre a l'Espanyol sempre tenim aquesta cosa, que sempre que els jugadors només puguin jugar una vegada a la setmana. Si juguen 2 vegades en una setmana...
Si pugem però... l'assistència es fan mal.
Escolta, hi ha molts equips que juguen cada setmana i després els jugadors se'n van amb les seleccions i tornen i van i no passa res, i els veig jugar tot l'any. Els nostres què li passa? Que no poden aguantar 3 partits més.
I a més, tots els arguments jo crec que són a favor, en el sentit que els que tenen menys minuts podran disputar la Copa i fer-ho,
bueno,
amb garanties.
Ja saps, jo no sé si ho saps, jo crec que sí.
Que sempre han de jugar els bons.
No, els millors, els que cregui l'entrenador, que són els millors. Perquè és que, clar, està bé que això no t'assegura que juguis contra l'Atlético Baleares i no guanyis. No t'assegura que si juguen els, diguem, els titulars que juguen cada setmana i surten els altres i tal. Però, escolta, passa que ara ja, des de fa molts anys, doncs, clar, la millor manera de portar el vestidor doncs és, bueno, ara juguen aquests i tots els tinc aquests...
Algú que va inventar les rotacions.
Les rotacions i tal. O sigui, les rotacions es van inventar, però quan es guanyava, eh? Ja. I quan
els però, bueno, però
la
rotació les puc entendre en un club que jugui Champions, Lliga... Copa del Rei, que juguin seleccions, que tal, però amb nosaltres, que màxim arribem a vegades a quarts de final de la Copa del Rei i ha jugat amb 2 segones B, de veritat, tens que estar jugant amb els nanos del B perquè no poden aguantar, és el que jo t'he dit. Jo veig esportistes de tot el món que van, viatgen, no sí, vull posar exemples, però creuen el món, juguen partits de 5 hores de tennis, a la tarda tornen a jugar, tal, i aquí els veus que juguen un partit. Ara, després tenen 15 dies de descans i li toca un de Copa al Rei, ja diu, ui, i al següent partit ja sembla que vagin en càmera lenta, ja dius, oh, és que van jugar el dimecres, ja estàs
però molt... Però és la realitat, és la realitat.
La il·lusió, no... A veure, quina és... Aquest any tenim la Lliga, la il·lusió de pujar primera, més que la il·lusió...
L'obligació.
És l'obligació i l'objectiu, clar. Però la Copa és... on normalment els de l'Espanyol podem una mica de dir, hòstia, a veure si... Perquè, clar, la Lliga ja sabíem, a primera. Doncs, bueno, ens salvem, quedarem al 14 o tal. Bueno, l'altre any vam l'Europa League i tal. Però, home, a la Copa, que has guanyat dos cops aquest 2000 i 2006... Home, pues, hòstia, tu, dona una mica de vidilla.
Inclús tenim clar que aquest any tenim l'objectiu claríssim.
Però, a més, és a un partit, sí, sí. No? Si no recordo malament, la Copa és un partit, no és partit d'anada i tornada fins a les semifinals, m'assembla.
Que jugues...
Ah, jugues un partit.
I jugues sense pressió, en el sentit de que a tu el que t'exigien és pujar a primera, però pots jugar a la Copa i disfrutar, perquè és l'any que podem disfrutar-la.
Però un esportista d'èlit té que tindre pressió. O sigui, la pressió no cal que se la, sí, que la domini. Un esportiu d'èlit, sobretot per triomfar,
hauria,
té que tindre pressió. Ell mateix té que pressionar-se. No vull posar exemples molt clars, tipus Cristiano Ronaldo, que està guanyant 6-0 i el tio falla una i s'emprenya, però té que tindre aquest punt, perquè si no, tu que has sigut esportista d'èlit, al final, jo crec que un esportista té que tindre aquest punt de voler guanyar sempre.
Ja et va bé. Si ja estàs aquí, ja et va bé.
Clar.
Si no tens la il·lusió, la pressió i això...
La pressió te la tens que donar tu mateix.
Pues quedes aquí, bueno, ja està bé, quedem al 14è, bueno, la Copa, si ens termina la primera i tal. No, home, sempre has de voler una mica més. I alguns jugadors que juguen a banda esquerra, alguns han d'apretar una mica el cul ara. Perquè n'hi ha tres per un lloc.
A la dreta també hi ha bastant...
No, per la dreta, per la dreta té nombre i està apuntat.
Sí?
Hombre! O et diràs que no jugarà amb barba.
No, està clar. Pensava que deies... Pensava que deies més enrere.
No, més enrere és igual.
També hi ha discussió, però bueno.
Discussió per què?
No m'has sentit que Pedrosa i Dapila encara estan allà...
Això és a la banda esquerra.
Sí, banda esquerra. No.
Jo parlo de dalt. Si en Barba ara encara no està, però el dia que estigui, en principi, en Barba i Raúl de Tomàs són titulars.
És que en Barba és titular només per les ganes que posa. Ja sabeu, és el que parlem, no? La diferència de jugador que tu veus en Barba i dius, vale, aunque ho prova tot, xuta per sempre, a vegades molt ganes amb la pilota, és igual. Però tu el veus que està, ja està, ja està amb els pitjors partits de l'Espanyol, està. I en canvi, els altres jugadors que dius... Hòstia, hi ha dies que penses... Aquest ha jugat. Ha jugat ja directament.
Estan jugant al partit, sí, o no? Sí,
perquè I aquest creus, una mica la diferència, no?
I creus que Vadillo li passarà per davant a més d'un?
Jo crec que sí.
A no ser que espavili.
Mira, quan un jugador... és que és complicat. Ara hi ha alternatives. I com que una cosa és sortir de titular i una altra cosa és sortir després i entrar mitja hora, el que sigui. Aviam... Volei, per banda esquerra, no fa ni una jugada de banda, ni una. Jo no recordo una jugada que se'n vagi del lateral, que faci una centrada o que tal. Ell està allà, treballarà. Ell treballarà, sacrificat, té il·lusió, farà els esforços que hagi de fer per ajudar, tot el que tu vulguis. Però ell, quan tenim la pilota a banda esquerra, està allà al mig, a rematar. I que remata molts cops, sí. No a dintre, però remata. Vull dir, però a banda esquerra, si tu vols un d'allòs, doncs ara tens a Vadillo i tens Melamed, i no sé si me'n deixo algun més. No sé, i aquests tres...
Puado.
Bueno, Puado. Et dic una cosa. Per posar-te un exemple, O sigui, Melendo ha jugat els dos primers partits, perquè Darder no semblava que estigués... tal, vale. Si Melendo hagués sigut el millor dels dos amb els dos partits, hòstia, Darder li hagués costat entrar almenys al principi. Clar, si tu surts i ets el millor...
La prova és en revés del que ha passat amb el Nico, no? Que ha tingut continuïtat. O sigui, ha sortit, ho va fer bé el Nico Melamed. I ha tingut continuïtat amb aquest partit també.
És que, a veure, és que... Hòstia, és que aquí tots estem amb el Nico ara, abans amb el Melendo i tal. Va, molt bé, i el Nico té unes possibilitats que se li veuen que tal i que qual. Però, esclar, és que jutgem amb un perquè ha fet un gol. I ha fet un remat.
No, dic en el sentit de que, com ho ha fet bé, té continuïtat, el que estaves dient
perquè
abans.
Perquè ha fet el gol.
Bueno, ho va fer bé. O sigui,
és que sembla que jo vagi en contra d'algú. Jo no vaig en contra de ningú. I això
no, seguia el teu raonament.
Té un procés.
Que si Merendo ho hagués fet millor o hagués fet bé, encara estaria a l'equip. I per això no està.
Clar. Que home, si tu ets entrenador i tu, el jugador, el millor del partit, és aquell, és Darder. Escolta, no m'imagino que el diumenge no jugui Darder. No m'ho imagino, a no ser que estigui tocat. Per què? Perquè si ha sigut el millor, hòstia, és fotut, que et treguin... Clar, banda esquerra. Poses el Nico Melamed i fa coses i tal, i no sé què, doncs l'entrenador diu, home, aquest noi és jove, però bueno, anem a veure. Ara veurem, quan jugui Vadillo, què fa.
Que probablement sortirà a les segones parts com ve jugant, no?
Qui?
El Nico.
Bueno... Això sí que és un procés que pot ser curt o llarg. Tu, per ser titular, has de demostrar que ets millor que els altres. I si ho demostra, perquè un dia marca un gol, l'altre dia fa dues jugades i dos passes de gol i després torna a marcar un gol, els entrenadors no són tontos,
I el que estem a saber és Diego López, no? Continua porteria zero.
Sí, home, jo crec que s'ha recuperat una mica el nivell i és veritat que ara li xuta molt menys abans, però és veritat que, tornem una altra vegada amb la comparació Madrid-Barça. Vull dir, el porter del Barça o del Madrid li tiren tres vegades i les té que treure. Jo crec que ho està fent, bé. Jo crec que la defensa està correcta i ell està perfecte. Amb la qual cosa, mentre tinguem la porta a zero, tot és més fàcil.
Vicente Moreno podria dir com el equip A, me encanta quan los planes salen bien. Cinc partits i ja som líders. Continuem demà a partir de les 4. Bona tarda, bon parell.